Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Lectura en ruta, aquí, a La Caravana de Ràdio Estel.
5 minuts i mig que passen de les 5 de la tarda. Deixin-me que us llegeixi un fragment d'aquest llibre que us presentem avui. I quan cantava The Ladies a Trump, canviant Califòrnia per Barcelona, el gel es fonia més de pressa, perquè en aquell antre i a tota la plaça, els joves somiadors, els marits fidels en llibertat condicional, els Yankees Go Home de tres quarts blau fosc i barret blanc i els cambrers atrafegats l'ovacionaven demostrant com l'estimaven. I ella, a vegades, plorava amb el darrer vers de My Funny Valentine. Avui a la nostra secció Lectura en Ruta ens visita l'escriptor Rafael Vallbona per presentar-nos el seu llibre La musa de la plaça Reial, on ens parla d'un true crime, un cas real, i de la història d'ella, Gloria Stewart. Rafael Vallbona, què tal? Molt bona tarda i gràcies.
No, gràcies a vosaltres per convidar-me. Bona tarda a tothom.
El primer que hem de dir és que ella, la que escoltem, no és Gloria Stewart,
és
Ella Fitzgerald. Perquè costa molt trobar alguna cançó de Gloria Stewart, de la Real.
A l'Spotty?
Perquè se'n guarden. A l'Spotty no n'hi ha.
No n'hi ha ni una.
Però n'hem trobat. Ella sí, és Gloria Stewart, una de les protagonistes de La musa de la plaça Reial. De fet, la musa de la plaça Reial és ella en aquest disc Jazz for Dancing, publicat per Elite l'any 1965.
I gravat a Alemanya. O sigui, quan ja havia estat expulsada de l'estat espanyol.
Qui va ser Gloria Stewart?
Gloria Stewart va ser un mite d'una Barcelona en transformació i, per tant, era una musa per tot aquell jovent d'aquella època que no se sentien directament interpel·lats per aquella Barcelona primer derrotada militarment i després vençuda doncs, per la vida, per les dificultats i per la necessitat que tenia la majoria de la gent de tirar endavant la família perquè no els tocava una altra. Un seguit de joves, molts d'ells intel·lectuals, posteriorment professionals. M'estic referint, per exemple, doncs, a Manuel Vázquez Montalbán, que li dedica un poema que està publicat en la seva poesia completa, a Joan de Sagarra, que és d'una de les seves cròniques, vaig treure això de quan cantava Ladies a Trump canviant Califòrnia per Barcelona, vull dir que no m'ho he inventat, de Ricard Bofill, l'arquitecte que ens ha deixat fa ben poc, tota aquesta gent. Era una gent que, és a dir, van fer un antifranquisme 2.0, que diríem ara, no? I em sembla que això és un dels ítems importants i pels quals vaig voler explicar aquesta història. Ells ja no venien d'aquella tradició que et deia de derrotats i vençuts, per tant, no passaven les nits amb un sòtan de Gràcia o de Sants imprimint octavetes amb una multicopista, sinó que el que volien era una Catalunya, una Barcelona oberta, cosmopolita, connectada amb el món, i en aquell moment la plaça Reial, el carrer Escudellers, el Jamboree, el Kit Kat, el Texas, el Colón Jazz Club, eren el nostre Sant Germain. No hi apareixien Boris Vian ni en Sartre, però era el nostre Sant Germain, o el nostre Greenwich Village, I, per tant, aquesta gent volien... I jo crec que és una contribució important, també, a la lluita contra la dictadura.
Ella és Gloria Stewart, la protagonista d'aquest llibre La musa de la plaça Reial, de Rafael Vallbona. Com que no volia fer spoilers, no volia dir jo de què anava aquesta història. Per tant, quina història relates en aquest llibre?
En aquest llibre relato dues històries. Una absolutament real, que és la del que es coneix amb el nom del crim dels existencialistes. Això va ser un nom que els hi van posar els del Caso, i aquest, que sempre els agradava posar aquests noms. Per què? Perquè amb un crim absolutament... no, anava a dir banal, no, perquè no hi ha cap crim que sigui banal, però que no tenia res a veure amb el món aquest del jazz, ni del jambore, ni dels joves intel·lectuals, ni de res. La policia troba una excusa de mal pagador per implicar tota la tropa del jambore, i aleshores van dir, ara és el moment de tancar-los. És a dir, fins llavors, la policia vigilava de prop tota aquella gent, però com que no feien octavetes ni penjaven banderes a Montserrat, doncs, bueno, diguem-ne, va, deixa'ls anar. A més, tots són de casa bona i encara trucarà el seu pare, el governador civil, i la... Oh, clar, ui, sí, 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 sí. Per tant, els vigilaven de una mica de lluny. Però tenien aquesta... Es van empescar una història que no s'aguantava pel lloc, que era implicar, a través de Gloria Stuart a la i la resta de músics del Jambore, a tota aquella gent, i a dir, ara és el moment d'anar per ells, i els tanquem, perquè això és un niu un antre de comunistes, homosexuals, tot allò, no? Van entrar més de 100 guàrdies civils al Jambore. Aviam, jo, que hi vaig molt sovint, em pregunto com devien capiguer allà dintre. Perquè, clar, entren allò amb el CETME, no? Amb allò, sí. No, no amb aquest subfusell modern que porten ara. És que els que vam fer la mili, aquestes coses, no ens recordem. Amb el CETME, allò que en dèiem el xopo, allò feia un bulto de nassos. No? A més, devien caure escales avall, perquè les escales... Bé, la qüestió és que van entrar allà. Van tancar el Jambore 3 dies, crec, o 4... I després va tornar a obrir... I segueix obert. Bueno, va estar un període de temps tancat, però gràcies als germans Mas continua obert. Amb això vull dir que el Joan Rosselló, que era el fundador i propietari del Jambore en aquell moment, probablement sabia coses que podien... Ai, molestar... I va dir, saps què, tingueu la festa en pau i deixa'ls estar, que total, no ha passat res. Aquesta història, que repeteixo, és una història real, que en el seu moment va ser molt comús perquè Gloria Stuart era molt coneguda, era la cantant resident del Jambore, i allà hi tocava no sols la banda dels germans Hunt, sinó, sobretot, Tete Montoliu, que llavors ja començava a fer estades a Alemanya, a França i tal, i per tant, les seves llacunes s'havien de cobrir.
Deixa'ls anar també els germans Hunt, eh?
Home, els germans Hunt, si diguem-ne... Si hi ha algun dolent a la pel·lícula, probablement són ells. Dic una cosa, jo he vist fotos d'un del germà Hunt que va ser condemnat, detingut a comissaria, emmanillat amb un radiador. No em preguntis com deixaven fer aquestes fotos. Bueno, era qüestió de passar un sobre, no? I fins i tot lligat amb unes manilles, amb un radiador clavat a la paret, feia por, eh?
Sí, eh?
Era un tio truculent... Però truculent.
Ara ens deies, hi ha diversos protagonistes en aquest llibre, La musa de la plaça Reial. Jo m'atreviria que n'hi ha un altre protagonista, sí. I és la Barcelona d'aquells anys 60.
Sí, clar, la Barcelona... Mira, ahir ho comentàvem, estàvem a la plaça Reial fent una entrevista per un diari, i jo els deia, és una Barcelona que ha desaparegut. Que és la meva Barcelona, la Barcelona de quan jo era petit, jo sóc de l'any 1960, tampoc amagaré ara l'edat que tinc, la Barcelona de quan jo era petit, la Barcelona de quan jo era adolescent, aquesta Barcelona ha desaparegut. Ara no entrem aquí en un judici de valor sobre tot això, però et posaré un exemple. O sigui, anem a Nova York, anem a París, tot ens enlluerna, tot ho trobem magnífic i collonut, no? Les voreres de París, no hi ha ni rajoles, totes estan asfaltades, amb cotxes aparcats a sobre, botorudes. Les de Nova York ja ni t'ho explico. Però no, ningú diu, aquestes voreres, tal. Venim aquí i som capaços d'organitzar un quilombo perquè les voreres, les rajoletes de les voreres, aquelles de la Diagonal, tenen un dibuix, no sé què.
Sí.
Escolta'm, tenim com una mena de fixació, com si cada dia haguéssim de treure la ciutat de la capsa nova de trinca. No, les ciutats es transformen, però es transformen a poc, no cal apretar sempre. I clar, el rastre d'aquella Barcelona no existeix. A veure, jo ho entenc, que si tu tens una botiga d'espelmes al carrer Ferran, com així era, una botiga preciosa, i ve una empresa multinacional, que té el McDonald's, i et fot una morterada damunt la taula i tu estàs a punt de jubilar-te, dius, escolta'm, ja he fet la meva. Això no s'hi pot fer res, perquè a més és un respecte a la propietat privada, no? Però clar, d'aquí, aquesta sensació de que és una ciutat que ha desaparegut, jo, per exemple, aquesta sensació no la tinc a Madrid. I ara no vull fer aquí una ditiramba entre Madrid i Barcelona. Potser és que van una mica més enrere, però a Madrid també hi ha molt de turisme. Però encara hi ha cordeleries i cereries.
Sí,
no ho sé, eh?
Sí, senyor.
I no tinc cap mena de mania ni a una ciutat ni a l'altra. però encara trobes aquell rastre. Jo, que a primers dels anys 80 vaig anar molt sovint a Madrid per feina, i m'ho passava molt bé amb la movida madrilenya, com pots comprendre, allò era la bomba. Aquest rastre el trobes. I de la ciutat que em va veure néixer a mi, vamos, per no quedar, perdona, no queda ni la sala de parts on vaig néixer, perquè era la de l'Aliança, que la van tirar a terra per construir la Facultat de Fisioteràpia de Blanquerna. O sigui que...
Per tant, és un llibre, començava dient, és un llibre de true crime, però és un llibre també de certa memòria històrica?
Sí, això és la segona part que et deia, no? El segon plan narratiu, que és ficció, és la construcció d'aquest personatge, que jo em faig, que és un jove estudiant de comunicació, i que vol saber qui era el seu avi. Ell té una vaga idea de que el seu avi havia escrit crítiques de jazz, de manera amateur, diguem-ne, perquè troba uns retalls, però vol saber qui és l'avi. I a partir d'aquí s'involucra en tota aquesta història passada. És una novel·la sobre la memòria, sobre la imperiosa necessitat que tenim de saber qui vam ser per saber qui volem ser. Jo crec que això no... els catalans i el poble català en general, no, això no ho portem bé. Ara no vull fer quin judici de valors, de si la transició, naps i cosa, tothom té la seva idea. Però és cert que hi ha un cop de porta, hi ha un tall, ara no toca, cèlebre frase, i per tant... És com una mena de cortina sobre el nostre passat. No, home, no, perquè hem de mirar endavant. Sí, és clar que hem de mirar endavant, però hem de mirar endavant sabent d'on venim. I ho sabem molt poc, no? Avui, per exemple, s'estrena un programa a TV3 que es diu Quanta Guerra, sí. De l'Eloi Vila, que em sembla que és un intent de no tant de que tots ens apassionem amb les nades i vingudes dels avis de no sé qui, com una mica d'adonar-nos-en, de dir, ostres, i si intentés escatir una mica d'on vinc? Perquè, si no, cap a on vaig? Jo això ho tinc molt clar, entre altres coses, perquè jo tinc el meu avi matern oficial, és a dir, el que em va donar el cognom, no el vaig conèixer mai. I a casa hi havia aquell silenci de postguerra, diguem-ne, dels anys 60. Nen, això no toca, quan els grans parlen els nens callen... Blablabla. I no ho sabut mai.
Esclar, en Rafael Vallbona, que és escriptor, que és periodista, ha escrit, si no corregeix mai, ha escrit una setantena de llibres.
Aquest és el 68.
Ui!
I el 70 ja està escrit. I el 69 surt el 15 d'octubre. El 69 és un llibre que m'ho he passat molt bé, que és la història del Rugby Club Badalona.
Si escrius el 69 i no t'ho passes bé...
Ui, això... Hi ha molta
no
hi ha
res, no hi ha res, no hi ha res.
Hi ha molta gent que s'ha traumatitzat, eh? És la història del Rugby Club Badalona, que l'he fet perquè m'ho van sol·licitar un seguit d'amics meus d'aquell club. Jo no jugo a rugby, com pots comprendre, amb aquesta pinta. Però m'agrada, és un esport que m'agrada, no? És allò que diuen que és un esport d'animalots jugat per cavallers.
Sí, senyor.
I hem escrit aquesta història. Aquest serà el llibre 69. Un llibre poc apte per portar a la pràctica el nombre aquest invertit.
Deia una setantena de llibres, i precisament en aquest llibre ens deies, jo he escrit en el mateix llibre part de veritat amb el true crime i part de novel·la ficcionada. Què costa més, escriure la veritat o escriure la ficció?
Aviam, jo fent recerca hemerogràfica i documental m'ho passo molt bé. Però, esclar, he fet 42 anys de periodista. Ara estic una mica out, eh? Entre altres coses, perquè els mitjans de comunicació paguen molt malament. I allò... em sembla que se m'ha passat l'arròs, ja. No, faig breus col·laboracions, però... No, però he fet, durant 42 anys de la meva vida, he fet de periodista. I aquesta feina m'agrada molt, m'ho passo molt bé. De vegades, quan ja tinc tota la història, quina mandra, ara l'he d'escriure. Però m'agrada. Però el que sí que és cert és que a mi sempre... de fet, el que m'agrada més, és a dir, aquest estil... que hi ha gent que diu és que barreges la ficció i la realitat. No, jo agafo la realitat. La realitat és un vector infinit, no? I agafo una i la fragmento. Dic, aquest tros m'interessa. Aquest tros, que és molt breu, però jo l'estiraré perquè és molt xulo, no? Aquest tros, que és molt llarg, amb dues frases el mato. I amb totes aquestes peces construeixo un relat. Això és la ficció. No és ni més ni menys que la construcció, la realitat construïda. Uh-huh. I entremig hi poses personatges que t'han de servir com la picada, no? per lligar la salsa.
Parlàvem del true crime. Deixa'm preguntar-te, perquè darrerament, els darrers anys, m'atreviria a dir, s'ha posat com molt de moda el true crime, no? També gràcies a Carles Porta, els seus famosos crims.
Amb formats de televisió de tot el món.
Sí, amb moltíssimes coses, eh? Què té el true crime que enganxa tant?
El true crime sempre ha estat de moda, perquè ara que això en diem true crime, tota la vida li han dit basada en hechos reales. No sé si recordareu que durant molts i molts anys a Antena 3 el dissabte a la tarda feien pel·lícules basades en hechos reales que eren fantàstiques per fer la becaina. Jo ho feia, només veia els tres primers minuts i l'últim. Però jo crec que atrau a l'auditori perquè la idea aquesta de dir, ostres, això que m'explicaran no s'ho ha inventat una ment truculenta, sinó que això ha passat de veritat, hi ha aquesta una mica de morbo, eh? Ens agrada el morbo.
Sí, ens agrada, sí.
Però aquest morbo així és una mica per la tele. De totes formes, posaré un exemple, que és que ahir també ho parlava amb un col·lega. O sigui, hi ha un accident al carril de baixada de l'autopista. Quin carril està col·lapsat? El de pujada. Per què? Perquè la gent prena per veure què ha passat. Aviam si veu una mica de sang i fetge.
Rafael Vallbona, la musa de la plaça Reial, editat per Univers. De veritat, aneu a les llibreries, que val molt la pena, no només pel que escriu Rafael Vallbona, que també, i sobretot, sinó també per una portada magnífica. Per cert, sí. Teniu les cançons d'aquest llibre amb una llista de Spotify molt ben feta, també, que us recomano que el llegiu, amb aquestes cançons. Rafael Vallbona, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies a tu, Joan, i a tothom de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
De mica en mica, després de les vacances, anem tornant a la normalitat de la rutina diària. També ho fem amb els consells que us donem, sempre amb l'aigua com a protagonista.
L'aigua i la vida.
Sempre és un bon moment per revisar que tota la instal·lació d'aigua continua en bon estat després de l'estiu i les vacances. Reviseu que les aixetes tanquen i obren bé sense que hi hagi fugues ni degotejos. I comproveu que el comptador, amb tot tancat, no marca cap consum. Això voldrà dir que tot està en ordre. I en cas que observéssiu alguna anomalia, ja ho sabeu, poseu-vos en contacte amb algun lampista o una empresa especialitzada, o bé comproveu si la vostra assegurança de ballar cobreix aquests tipus de reparacions. Recordeu que la conservació i reparació de qualsevol avaria a les instal·lacions interiors és responsabilitat de l'usuari, i tenir-ho tot en condicions ajuda també a no tenir després despeses inesperades.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. El bar, una entrevista diferent.
24 minuts, gairebé i mig, que passen de les 5 de la tarda, i nosaltres, que això, fem una petita aturada. Entrem en un bar i allà ens espera Joan Carles Gallego, diputat al Parlament de Catalunya per Catalunya en Comú Podem. Vinga, doncs nosaltres, que ja som al bar, en el nostre primer convidat. Ell ha estat secretari general durant gairebé 10 anys, del 2008 al 2017, de Comissions Obreres a Catalunya, després d'afiliar-se el 1976. Ha estat, de fet, és economista, ha estat professor d'institut i d'FP i polític des del 2020, quan va anunciar la seva candidatura com a número 2 a la llista de Catalunya en Comú al Parlament de Catalunya, d'on avui n'és diputat. Avui el tenim al bar de la caravana, Joan Carles Gallego. Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda.
He vist que s'ha demanat un tallat descafeïnat, eh?
Sí, descafeïnat perquè si no, no dormo. Sí. I tallat perquè és que porto el dia bevent aigua i dic, bueno, és un tallat que...
Deixem començar una mica per la seva trajectòria i després parlem una mica més sobre la política del país. 10 anys són massa per un secretari general d'un sindicat?
Bueno, massa, més aviat són suficients, diguéssim. Aviam, a Comissions Obreres tenim renovació, diguéssim, tenim un límit de mandats, no? Són 2 mandats per fer la secretaria general, que 2 mandats de 4 anys, que a vegades poden allargar una miqueta, perquè els 4 anys no són justos, però jo crec que amb 2 mandats, que amb 10 anys, és temps suficient per desenvolupar una responsabilitat d'aquestes característiques que t'obliga molt, que t'esforça molt, i al mateix temps preparar la renovació en el càrrec també perquè noves persones amb noves idees puguin desenvolupar la responsabilitat. Quan estàs molt temps fent un càrrec... corres el perill d'acomodar-te al càrrec, de no tenir idees noves. Els primers anys t'hi estàs ficant, els següents anys desenvolupes al màxim les teves potencialitats i si continues tens el perill d'acabar-te acomodant a fer les coses que ja saps fer. I per tant és bo i interessant que hi hagi renovació que sempre ve amb idees noves. Per tant, 10 anys són suficients per haver fet les coses per les quals estic molt satisfet d'haver-les fet.
Senyor Gallego, com expliquem a la gent que precisament aquest 2022, any de pandèmia, de crisi, en parlarem també avui al bar, el Consell de Ministres aprovi precisament aquest any un augment del 22,4% de subvenció per sindicats, arribant al rècord de 17 milions d'euros.
Bé, encara estem lluny en aquest país de la normalització de la funció social i política que fan els sindicats en societats democràtiques. Si ens anéssim a Alemanya, veuríem que la subvenció que reben els sindicats a Alemanya voreja els 600 milions d'euros. Si ens anéssim a França, podríem estar parlant de 300 milions d'euros. Que hi hagin 17 milions a l'estat espanyol, dius, home, són diners, certament, però són diners que van adreçats a unes organitzacions, organitzacions sindicals, que representen els treballadors, que els voten en processos democràtics d'eleccions sindicals, però que, a més, quan actuen, actuen en defensa dels interessos generals del conjunt dels treballadors, no només dels seus afiliats. Quan un sindicat negocia un conveni, el conveni se li aplica no només als seus afiliats, sinó al conjunt dels treballadors. Quan un sindicat obre les portes per atendre els treballadors que tenen problemes i confrontar-se amb la patronal quan els acomiaden o quan no els hi volen pujar el sou, ho fa, diguéssim, en defensa dels interessos dels treballadors. Necessitem organitzacions fortes que vagin també de contrapoder als governs, a les institucions, perquè això és la democràcia, un joc de contrapoders que es controlen i defensen interessos uns front als altres. Per tant, jo crec que no hi ha d'haver-hi problema ni contradicció en que hi hagi una subvenció pública per a aquelles organitzacions que representen interessos generals, que en el cas dels sindicats.
Precisament parlant de sindicats, quin ha de ser el paper dels sindicats el 2021, en general, però concretament aquest 2022, un any gairebé, doncs com dèiem, prepandèmic, amb una crisi que ens espera aquí a la cantonada?
Sí. Jo crec que fonamentalment és organitzar. Com sempre és la funció del sindicat, és organitzar treballadors i treballadores, i el sindicat és, en definitiva, els treballadors que s'organitzen a les empreses i a partir de la coordinació de diferents treballadors organitzats de diferents empreses constitueixen aquesta estructura que és el sindicat. I aquest sindicat el que ha de fer és vetllar davant dels poders econòmics i davant dels poders polítics perquè els drets dels treballadors avancin. En aquests moments que hi ha molta inflació, cal garantir que la capacitat adquisitiva dels salaris no es perdi, que el poder adquisitiu dels salaris no es perdi. Per tant, és important que tinguin força els sindicats en la negociació col·lectiva, en els convenis, perquè pugin els salaris i puguin mantenir d'alguna manera la capacitat de consum, perquè això és bo per les persones concretes que veuran pujar el seu sou, però també per l'activitat econòmica, perquè si no hi ha consum, l'economia s'esfonsa. I també, això davant dels poders econòmics i també davant dels poders polítics, exigir aquelles mesures que diguéssim, reforcen la posició social de les persones treballadores. Per exemple, les mesures aquestes de millora del transport públic és una mesura que a les persones que cobren un salari els hi va molt bé perquè els ajuda, diguéssim, a minvar els efectes negatius que pot tenir inflació. Quin diu el tema dels ajuts del transport públic? Altres mesures, com per exemple el tema d'educació, el tema de salut o el tema que fa referència als serveis públics. Forçar els poders públics, els governs, que dotin de suficients i de molta qualitat els serveis públics, perquè això també és salari. No sigui cas que si tenim un mal estat del benestar, el salari que guanyem a l'empresa el perdríem tenint que pagar educació privada, salut privada o determinades qüestions. Per tant, hem de reforçar el paper davant de poders econòmics privats i poders públics.
Ara sí, senyor Ballo, comencem a parlar una mica de política i parlem de política veient alguns dels traspassos al món de la política. Per què li dic això? Si m'agradaria preguntar-li què té de bo o què té de dolent que un secretari general de sindicat es passi a la política. I ho dic perquè així ho va decidir Joan Coscubiela, així ho va decidir vostè, no sé si decidirà el mateix el senyor Pacheco, però això ha passat, no?
Bé, aviam, quan un està fent sindicalisme, quan un actua amb la vida social, facis el que facis, estàs fent política, una o altra política. El sindicalisme està, diguéssim, a l'esquerra social, diguéssim, d'aquest país. No sé que estàs a l'esquerra social, estàs fent política, també, d'esquerres. Quan la Jéssica Albiach em proposa anar a les llistes, evidentment, la posició política, el programa polític que defensa la Jéssica Albiach té molts punts de contacte amb la meva posició política, que és la posició política del món sindical de defensa dels drets dels sectors més vulnerables de la societat, dels sectors dels treballadors que són febles davant dels poders econòmics. I, per tant, podríem reforçar aquesta posició, la posició dels treballadors, però també tirar endavant aquelles estratègies de canvi de model productiu, de canvi de model energètic, d'aposta per fer front a l'emergència climàtica o fer front als problemes socials que hi ha en la societat, perquè d'alguna manera lligaven amb la tradició, la pràctica que fèiem en el sindicat, no? I poder-lo transportar també a la vida política institucional. Crec que és bo que en la vida política institucional puguem traslladar també aquelles coses que en la vida social també lluitem, també empenyem i tal. Així hi ha també menys dissociació entre el que passa al Parlament o la política institucional que pot passar, diguéssim, al carrer, en aquest cas, en el món sindical, en el món del treball en general. No?
Sí, com sigui, s'esperava vostè la política com la viu ara? O la tenia idealitzada abans d'entrar-hi?
No, idealitzada no. Ja més o menys ja sabíem el que és el món de la política. El problema és que aviam, són realitats diferents, no? L'acció sindical és molt més concreta, és molt més directa, té molt més contacte directe amb persones concretes, amb problemes concrets, amb empreses concretes, amb sectors econòmics concrets. És més concreta i, en principi, els efectes de l'acció sindical són més ràpids, no? Tu estàs negociant un conveni, arribes a un acord de conveni i les millores que introdueixes en un conveni de manera directa i immediata s'apliquen al treballador, als treballadors d'aquella empresa o sector. Clar, en la vida política institucional, en la funció aquesta de la política en el Parlament, això és més lent, no? Diguéssim, hi ha uns procediments que a vegades són més feixucs, que a vegades t'allunya del dia a dia de la ciutadania, no? Quan t'arriba un problema, quan detectes un problema, aquest problema l'has de traduir amb acció política que insti el govern a fer determinades coses. Clar, aquí hi ha un procés que ho has de transformar en pregunta, ho has de transformar en iniciativa parlamentària, hi ha uns dies perquè tothom s'ho estudi, hi ha les respostes, clar, sempre triga, i després, en última instància, des de la política parlamentària, des de l'oposició política en aquests moments, estàs instant el govern a fer coses, però aquestes coses les ha d'acabar fent el govern, i tu no estàs en el govern, estàs criticant el govern, però criticant-lo constructivament, dient-li, escolti, això no funciona, cal fer això o això altre i tal. Clar, a vegades guanyes votacions per fer que el govern faci aquestes coses, però en última instància les acaba fent el govern. Pots estar content d'haver guanyat la votació, però després has de vigilar que l'execució que fa el govern realment se digui amb el que dius. Bueno, aquí hi ha uns processos que són a vegades més lents i més feixucs, i tal. I llavors el que hem d'intentar també és que la política, la ciutadania vegi que és la traducció també dels seus problemes i la busca de resposta dels seus problemes. I que aquí, evidentment, hi ha confrontacions perquè hi ha maneres de veure solucions diverses, no? Però, bueno, intentar que s'acosti i no que s'allunyi. No?
Anem una mica a l'actualitat, senyor Gallego, perquè aquesta setmana comencen les negociacions pels pressupostos. Com ho encara Barcelona, Barcelona o Catalunya en comú tot plegat?
Bé, aviam, estem en una situació econòmica i social molt complicada. Aviam, la inflació està afectant a la ciutadania, especialment als sectors més vulnerables, la gent treballadora, també a petites i mitjanes empreses. La inflació està afectant, i està afectant de manera directa. Vull dir, la gent té dificultats, o té més dificultats que les que tenia abans del procés d'inflació, de la guerra d'Ucraïna. Aquí tenim, diguéssim, una problemàtica, i també tenim una problemàtica que cada cop és més evident. Hi ha una emergència climàtica. Calor d'aquest estiu, les pluges torrencials, la sequera, els incendis, no són fenòmens anecdòtics. Responen, diguéssim, a una realitat d'emergència climàtica. Clar, nosaltres entenem que els pressupostos és política. I els pressupostos és la forma més elevada de fer política, perquè ha de traduir en recursos, en accions, en mesures, les respostes polítiques que dones als problemes reals. Hem de detectar i acotar bé quins són els problemes. Els problemes són, bàsicament, els efectes negatius que està tenint la inflació sobre la gent i la necessitat de canviar l'actual model energètic, model productiu, model de mobilitat, per fer front al canvi climàtic. I els pressupostos han de ser capaços de donar resposta a això. I això és el que nosaltres volem encarar en aquests pressupostos. Bé, en principi, entenem que el govern ha de negociar aquests pressupostos amb algú, perquè el govern no té majoria. I aquí nosaltres hem dit clar i net. Nosaltres creiem que calen pressupostos que donguin respostes a la gent. Nosaltres volem treballar perquè Catalunya tingui uns pressupostos que donguin respostes a aquests problemes de la gent i l'emergència climàtica. Hem donat la mà per negociar, això sí, però per negociar coses concretes i tangibles que tinguin que veure amb l'accés a les prestacions socials, que tinguin que veure amb els ajuts als menjadors escolars, que tinguin a veure amb mantenir els ajuts al transport públic, aquestes qüestions, que tinguin que veure amb una estratègia de país de trens que faciliti la mobilitat sostenible, que tingui que veure, i molt, amb les energies renovables, en fer un país que canviï un model energètic que és molt gravós per les persones en termes de factura, però per al país en termes mediambientals, i que en aquesta aposta per les energies renovables entenguem que les llars que tenen menys de 35.000 euros d'ingressos han de veure una rebaixa en la factura de la llum substancial. I a partir d'aquí, que aquesta rebaixa en la factura de la llum substancial que han de veure les famílies, les llars, de menys de 35.000 euros d'ingressos, es pugui fer a partir d'un autoconsum, a partir de la dotació d'inversions que faci el sector públic en energies renovables que no li costin a la persona, però que li generi un estalvi energètic de 200, de 300 euros, important, que li permeti fer front als efectes de la inflació. Per exemple, aquesta seria una mesura concreta, podríem parlar, no? Altres, en el terreny de les energies renovables, evidentment, que tots els edificis públics siguin generadors d'energia, plaques fotovoltaiques. Hi ha quasi 3.000 centres escolars públics a Catalunya. Si tots es posen a generar energia fotovoltaica, déu-n'hi-do l'energia. Si això fem en termes de comunitat energètica, poden vestir també espais territorials importants. Per tant, tenim propostes en el terreny social, en el terreny de model energètic.
Per cert, ara que ens parla d'energia, deixem aturar-lo un moment i preguntar-li també què li ha semblat, preguntar d'actualitat, què li ha semblat que el conseller Cambray hagi enviat ventiladors a les escoles perquè hi fa molt de calor.
Bé, aviam, el conseller Cambray i el dels ventiladors, doncs home, deixa una mica que desitjar. D'entrada, ha tingut que esperar que les famílies i els centres escolars, que els docents li hagin dit que les escoles no estan preparades per treballar a ple rendiment en plena onada de calor. Això el senyor Cambray se suposa que ho tenia que haver sabut abans de l'estiu, quan va decidir de manera unilateral canviar el calendari escolar sense negociació. No només sense negociació, sinó sense posar les bases materials que permetin que això sigui possible, no? Posar ventiladors és una deixa de ser, diguéssim, un pedaç en aquests moments. Mira, com a pedaç benvingut sigui, però ell sap que no és la solució al problema. S'ha de fer un pla de climatització dels centres escolars. De climatització a l'estiu i de climatització a l'hivern. Malauradament tenim un parc escolar molt envellit. Tenim molts barracots, però també tenim molts edificis escolars que són dels anys 80 i fins i tot abans dels anys 80, que necessiten remodelacions estructurals que passen pel tema de la climatització, i això s'ha de fer un pla, diguéssim, general tot el sistema educatiu que permeti que puguis treballar en plenes condicions. No es pot treballar a les aules per sobre dels 27 graus, no es pot treballar a les aules per sota dels 17 graus. No? Pues això cal corregir-ho.
Ja que som aquí davant de l'estació de Sants, en aquesta terrassa d'aquest segon pis, vaja, del bar més que tapes del barri de Sants, deixi'm preguntar-li també, perquè precisament l'estació de Sants és una de les més importants de Catalunya i una de les més infrafinançades de l'Estat, on hi passen precisament uns serveis de rodalies que fan tard dia sí dia també, que també es nota molt aquest infrafinançament en rodalies, ho estem veient tots aquests dies, i on podíem afegir-hi més greuges, com els quilòmetres nous per via, per vehicles que s'han fet a Madrid i els que s'han fet aquí, com l'impagament o pagament insuficient encara a dia d'avui per les ajudes per les persones que necessiten atencions domiciliàries. Que Catalunya té un problema amb l'Estat espanyol, jo crec que ja se sap des de fa temps. L'Estat espanyol té un problema en Catalunya?
Bé, aviam, el que és un conflicte polític, de manera d'entendre l'Estat, no? I a nivell de l'Estat espanyol i entre les forces polítiques que entenen aquest Estat com a unitari, també n'hi ha altres que entenen que aquest no és un Estat unitari, sinó que és un Estat plurinacional. Clar, des de Catalunya en Comú, des d'en Comú Podem, nosaltres des de Catalunya considerem que som una nació i ens coaliguem a nivell estatal amb aquelles forces polítiques que consideren que Espanya ha de ser un estat plurinacional. I un estat plurinacional és un estat construït des del pacte, des del pacte entre parts, que no s'imposen coses als uns altres, sinó que les parlen, les dialoguen i les acorden i concreten, no? Aquest és un conflicte que cal solucionar. Entenem que no és tant que l'Estat espanyol tingui un problema en Catalunya o Catalunya tingui un problema amb l'Estat espanyol, sinó que hi ha un conflicte no resolt d'encaix entre un model territorial, institucional, que doni resposta a una realitat que creiem que és de plurinacionalitat. I aquesta plurinacionalitat cal reconèixer-la. I la professionalitat no és només reconèixer la llengua, que també és reconèixer també l'exercici autònom de les competències, la corresponsabilitat fiscal, bueno, tot un seguit de coses que han de formar part, entenem, d'aquesta també negociació política entre Catalunya i l'Estat, a banda d'altres problemes concrets relatius a la judicialització, etcètera, que també entenem que s'han de negociar, evidentment.
Ara que parlàvem de finançament, ens parlava vostè també de competències. No sé si en aquest sentit també tenim un problema greu de mobilitat a Catalunya, agreujat, pel que dèiem, per Rodalies, però també per les entrades a Barcelona, per l'alliberament de les autopistes. Com s'ha de regular tot plegat?
Sí, és cert que quan parlem de moltes vegades acabem parlant allò de Catalunya i Espanya, i a vegades ens oblidem també que Catalunya la gestionem d'alguna manera també com una entitat territorial diversa, no? I és cert que hi ha zones de Catalunya que estan mal comunicades, zones de Catalunya que per arribar en transport públic de Barcelona a la Vall d'Aran, si vols fer un transport públic 5 hores i mitja, 6 hores, no te les treu
ningú.
Amb la qual aquí tenim un problema. I aquest és un problema nostre de gestió, de quina estratègia de mobilitat i de trenar el país volem, no? Per això nosaltres en els darrers pressupostos vam parlar molt allò de Catalunya país de trens, no? Anem a trenar Catalunya, anem a fer que la mobilitat dintre dels diferents territoris de Catalunya sigui més fàcil, més assequible, i entre els diferents territoris de Catalunya també sigui més fàcil i més assequible. Hem d'anar a una estratègia de mobilitat sostenible al conjunt del territori. I això també ho ha de lligar amb la sostenibilitat ambiental. Vull dir, hem de treure cotxes, possiblement, de la carretera, perquè no hi hagi aquesta contaminació, per una banda, i no hi hagi la dependència dels combustibles fòssils, i hem de posar formes alternatives de transport públic o de formes de mobilitat diferents que disminueixin el consum de combustible fòssil i la contaminació, sigui de soroll, sigui de gasos d'efecte hivernacle i tal, no? Tenim també reptes i problemes a solventar des de Catalunya.
Com sap, venim també d'aquest 11 de setembre, 150.000 persones segons la Guàrdia Urbana, 700.000 segons l'ANC, es concentren a Barcelona per reclamar de nou passos cap a la independència. Què els hi diu Catalunya en Comú a tota aquesta gent?
Bé, nosaltres respectem que tothom expressi la seva posició política com vulgui. Per tant, respectem, evidentment...
Deixi'm preguntar-li diferent, sí. Senyor Gallego. Quina proposta els hi fa a Catalunya en Comú?
Val. Nosaltres, ja ho he dit abans, creiem que Catalunya és una nació i, per tant, hem d'aprofundir en les nostres capacitats d'autogovern i hem de trobar, diguéssim, un encaix, diguéssim, en el marc de l'estat espanyol diferent a l'actual, perquè l'actual s'ha demostrat que no funciona, perquè hi ha conflictes, i el conflicte no el negarem, no? Per tant, la nostra proposta, que creiem que és la que s'està duent a terme mica en mica, és la de reforçar aquests espais de diàleg bilateral entre el govern de l'Estat i el govern de Catalunya que permetin superar el conflicte polític i permetin també definir un model de relació, d'encaix institucional, millor que l'actual, que permeti solucionar els conflictes de manera, diguéssim, democràtica.
La taula de diàleg és un inici?
La taula de diàleg forma part, diguéssim, d'aquesta proposta central. La vam situar, la taula de diàleg ja la tenim, nosaltres hem situat diverses coses que entenem que han de formar part d'aquest diàleg polític. El tema dels indults, aquest ja avançat, el tema de la desjudicialització, nosaltres hem apostat per la desjudicialització, la millor manera de solventar aquest conflicte polític és que deixi d'haver-hi gent encausada, que deixi d'haver-hi gent a l'exili i que d'alguna manera puguem normalitzar les coses. Cal fer una reforma profunda del Codi Penal que digui que no hi ha rebel·lió, que no hi ha sedició, que aquestes persones que han estat jutjades són per delictes que avui no tenen sentit. Obeir en un Codi Penal antic i caducat que cal canviar-lo. Per tant, desjudicialitzem, abordem aquesta reforma del Codi Penal. I això ho estem situant i estem apretant el govern de l'Estat perquè avanci, i estem situant també aquest tema a nivell del govern de Catalunya perquè entomi també aquest repte. Hi ha un tema també per nosaltres fonamental, que és una millora del model de finançament. L'actual model de finançament és insuficient des del punt de vista de la dotació dels recursos necessaris per fer les polítiques públiques que necessitem, però també és injust, vull dir, perquè no té correspondència directa entre el teu esforç fiscal i les teves necessitats de desenvolupament econòmic. Per tant, això cal ajustar. Per tant, hem de fer una negociació a fons del model fiscal que permeti millorar la nostra capacitat de gestió fiscal i també, evidentment, assumir plenament les competències amb lliure disponibilitat de l'afectació dels recursos. Hi ha, d'alguna manera, mesures que nosaltres són les que entenem que han d'ajudar a contribuir al conflicte polític.
Precisament el president Aragonès, en el seu discurs institucional, va dir que Catalunya tornarà a votar per decidir el seu futur. Ha de poder tornar a votar a Catalunya?
Bé, nosaltres entenem que si s'arriba a un acord, i això també ho situàvem amb les nostres propostes, que tenim una mesa de diàleg, hem d'abordar per l'indult, la desjudicialització, nou model de finançament, blindatge de competències respecte a la llengua, tal, i hem de construir un acord. Estem dialogant, sí, però aquest diàleg vol dir que has de negociar i has d'acabar acordant alguna cosa. I això que acordis, la ciutadania de Catalunya ho ha de validar o no. Els governs han de fer esforços per arribar a un acord, però aquest acord l'hauria de validar la ciutadania.
Hi haurà qui li digui que si posem els peus sobre la terra un pacte per poder votar en un referèndum on s'hi apliqui el seu resultat, amb el govern espanyol és impossible.
Bueno, d'impossibles possibles, per entendre'ns, n'està ple el món. Moltes vegades en política allò que hi era impossible acaba sent possible. Tu has de construir un acord. Tu saps quin és el terreny de joc, saps quins poden ser els límits de l'acord. Poden haver-hi acords que a tu et permetin avançar i a l'altre no l'obliguin a sentir-se perdedor o que s'hagi rendit. Bueno, doncs possiblement hem de buscar acords possibles, però que et permetin avançar. I la ciutadania ha de dir si avancem o no avancem, si és suficient o no és suficient, o si en vol més, cap problema. Però esforcem-nos en construir un acord. Si construïm un acord, després respectem que la ciutadania es pugui posicionar i, evidentment, si arribes a un acord, se suposa que tothom, les parts de l'acord, el compleixen, si la ciutadania el referenda, no?
I si no ho és de suficient per la ciutadania?
Bueno, si no ho és de suficient per la ciutadania, vol dir que aquest acord no està referendat per la ciutadania i, per tant, has de...
No val, cal seguir treballant i, per tant, no és una mica peix al cove, això?
No, peix al cove seria una altra política. Diguem, quan hem definit la política de peix al cove, la política de convergència, no hem acabat de definir-la bé. Hem definit que la política de convergència era peix al cove, però no hem dit que era peix al cove d'uns, per a benefici d'uns, no per a benefici de tots. Quan nosaltres estem parlant de mesa de diàleg per construir un acord que doni resposta al conflicte polític de Catalunya, estem parlant d'un acord que doni resposta a aquell conflicte polític expressat per una immensa majoria de la ciutadania, en la qual hi ha independentistes, però també hi ha gent que no és independentista, que és federalista, que considera que l'actual model no funciona, que cal canviar el model. Hem de buscar quina és la fórmula on la gent que vol canviar el model s'hi pugui trobar. I s'hi pugui trobar perquè millorem les capacitats d'autogovern, perquè tenim més i millor autogovern, perquè respectem la identitat nacional de Catalunya i tenim més eines d'autogovern. I l'Estat accepta això i accepta respectar-ho. Bueno, sí, aquest acord és possible. I la ciutadania el valida bé. Si no el valida, vol dir que no hem fet un acord que respongui. I haurem de continuar negociant perquè el conflicte estarà obert i s'expressarà de les maneres que s'hagi d'expressar el conflicte, no?
Com sap, senyor Gallego, fa mesos que se'n parla, i aquest rau-rau també, que hi podria haver aquest trencament d'aquest govern entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Fem un futurible. Ja sé que a la política no li agrada gens els futuribles, però fem un futurible. Si això passés, Catalunya en Comú recolzaria el govern d'Esquerra Republicana o inclús podria entrar al govern de l'Esquerra Republicana?
Bé, nosaltres creiem que la situació econòmica i social és prou complicada com perquè aquest país tingui un govern i una certa estabilitat de govern. Però també que el govern que tingui aquest país i aquesta estabilitat de govern sigui per fer polítiques que donin resposta als problemes materials de la ciutadania. Nosaltres això ja ho vam dir-ho fa un any. Quan s'estava negociant la composició d'aquest govern, nosaltres ja li vam dir a Esquerra Republicana que hi havia un govern possible alternatiu al d'Esquerra i Junts, que donaria més estabilitat al país, però donaria també més respostes directes als problemes materials de la ciutadania, un govern més orientat a l'esquerra. Clar, que Republicana va decidir la seva aliança amb Junts. Nosaltres seguim dient que a Catalunya és possible un govern més orientat a l'esquerra, més orientat a la sostenibilitat, al canvi de model energètic. Bueno, hi ha una Catalunya possible diferent des d'unes aliances diferents que pivoten a l'esquerra i no pivoten, en aquest cas, escurades cap a la dreta, que seria una mica tal que ha representat Junts. No? Per tant, nosaltres aquest discurs que el teníem fa un any el mantenim. Per últim, i en tot cas, Catalunya necessita un govern estable.
Per últim, sí que m'agradaria preguntar-li, perquè com sap, enguany farà aquests 5 anys de l'1 d'octubre del 17, per quan s'hi preparen també, a més, noves mobilitzacions. De què ens va servir a tots plegats l'1 d'octubre? I fixi's que he dit a tots plegats, a independentistes, no independentistes, a federalistes. Ens va servir a tots d'alguna cosa?
Home, jo crec que sí, jo crec que va servir per evidenciar que aquest és un conflicte polític real, que no és un conflicte polític inventat en despatxos institucionals, sinó que és un conflicte polític real que s'expressa al carrer de diverses formes. També ens va servir que la manca d'espais de diàleg i de negociació entre els dos governs porten a males solucions al conflicte. La solució al conflicte no és la judicialització. La solució al conflicte no és posar gent a la presó, no és reprimir les manifestacions o la votació. Aquesta no és la solució al conflicte. Però també es va evidenciar que la solució al conflicte no és la unilateralitat. La unilateralitat no et serveix per res. Ningú et reconeix que hagis fet coses al marge del marc legal existent. Per tant, jo crec que hem après tots que no hi ha solució ni en la unilateralitat ni en la repressió, que l'única solució és en el diàleg, la negociació i la construcció d'un acord per avançar.
Núria Ros, què tal? Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Senyor Gallego, la primera pregunta és, el seu compte de Twitter assegura que és una persona preocupada, però també ocupada a les coses de viure i en el món del treball. M'agradaria saber què és el que més preocupa a hores d'ara a Joan Carles Gallego.
Bueno, a mi ara el que em preocupa més és fonamentalment els efectes negatius que està tenint la inflació sobre el conjunt de la ciutadania. Jo crec que la majoria de les llars estan veient que han perdut capacitat adquisitiva. Estan pujant les hipoteques, els lloguers pugen, la cistella de la compra té dificultats. La inflació està tenint efectes sobre la ciutadania i al mateix temps està fent tremolar l'activitat econòmica del país. Hi ha moltes petites i mitjanes empreses que comencen a tenir dificultats. La factura energètica afecta les llars, però també està afectant a les petites i mitjanes empreses, i aquí tenim normalment problemes. Per tant, això m'està preocupant molt en aquests moments, i també m'està preocupant, com també és evident, no?, és tota aquesta situació d'emergència climàtica que estem vivint, que portem masses anys negant-la i no fent res. I o comencem a fer coses ja, i coses de fons i estratègiques, o això anirà més. Aquests episodis de sequera aniran a més. Les pluges torrencials aniran a més. Els incendis incontrolats aniran a més. Calen estratègies de, bueno, ambientals, climàtiques, que ens permetin abordar aquest risc a futur, no?
Senyor Gallego, tinc quatre preguntes que m'hauria de respondre amb un sí o no, pràcticament. Tornaria a ser secretari general de Comissions Obreres?
Bueno, home, avui a la meva... Avui no. En el seu moment tornaria a ser secretari general. En les circumstàncies en què es va donar, ho tornaria a ser, perquè crec que és una responsabilitat molt honrosa, diguéssim. Es feixuga, és complicada, és difícil, és dura, però crec que és... Bueno, jo m'ho vaig viure bé, diguéssim, perquè crec que es va fer bona feina, que el sindicat és important, que és necessari estar organitzant la gent per defensar drets, no?
I pensa, Joan Carles Gallego, estar 10 anys més com a diputat?
No, 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 això pots estar-ne ben convençuda que no. Igual que he dit abans que és important acotar els mandats i promoure renovacions en el sindicat, això també és important fer-ho a la política. Jo no sóc un polític professional, jo sóc interí, per entendre, no vull dir, estic en aquests moments fent política institucional i molt orgullós de fer-la i molt content de fer-la. Crec que és necessari que hi hagi gent que s'impliqui i que la faci, però també és necessari que la gent no s'instal·li a fer política tal. Cal anar rodant i rotant perquè hi hagin noves idees i tal, i les idees amb les que arribes exprimir-les al màxim, que és el que estic intentant fer aquest període.
I ja per acabar, Podemos, que està en el govern espanyol, ja s'ha convertit en establishment?
Jo diria que no, que Podemos ni Catalunya en Comú som establishment, som organitzacions polítiques que volem estar molt arrelades en els problemes quotidians, en els problemes de la ciutadania, els problemes dels territoris, i volem traslladar aquesta problemàtica a les institucions per convertir-les en mesures de govern, no? Amb mesures que arribin a la gent. Però per això has d'estar a les institucions. Pots detectar el problema, però el problema l'has de convertir en solució. I la solució, doncs, potser és una partida pressupostària de 100 milions d'euros que se dirigeixen a millorar el menjador escolar. No n'hi ha prou en plorar que el menjador escolar s'ha encarit si al mateix temps no aconsegueixes alguna rebaixa en el menjador escolar. Tres quarts del mateix amb els trens, tres quarts del mateix amb qualsevol problemàtica concreta. Anem a reivindicar-la i a lluitar-la, i hem d'estar allà, però hem de ser capaços de traslladar-la a la resposta material concreta, que la gent la pugui veure.
Si em permet la broma, senyor Gallego, entenc que li costa una mica això del sis i nos, i per tant, amb un referèndum igual ho passaria malament. Senyor Gallego, moltíssimes gràcies, diputat Joan Carles Gallego, al Parlament de Catalunya per Catalunya en Comú Podem. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui.
A vosaltres.
La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, doncs nosaltres deixem aquí la caravana, aparquem la caravana fins demà a les 3 de la tarda. Adéu-siau.